Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat, tots els dijous a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat, els dijous dins de l'Oi por Oi, per a saber qui som i d'on venim.
Molt bon dia, un dijous més, estem a 27 d'octubre, tenim que parlar d'història, de la història de les nostres terres. Tenim a David Gómez de Mora, el nostre historiador particular. Què tal, David? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, avui me pareix que anem a parlar, donada la proximitat de la festivitat de Tots Sants, no?
Correcte, així és.
Pues bueno, va, endavant.
Bé, estem davant d'una festivitat que té una tradició molt arrelada no només en el nostre territori, sinó que ja en un marc geogràfic molt més ample, però que evidentment dins de lo que és la nostra zona té una sèrie de tradicions que les veurem en altres parts, sobretot del territori valencià, i que ens han anat arribant en el pas de generacions, cosa que encara li dona un valor per la seua, com dic, part etnogràfica, religiosa, devocional, molt més gran del que ens podem imaginar, perquè són moltes tradicions que formen part dels col·lectius d'aquelles societats que estaven, com dic, vivint constantment, mirant al cel, preocupades pel destí i sobretot per una gran qüestió que sempre ha sigut, doncs, la mort, no? Aquí tenim, com diríem, una sèrie de jornades, perquè normalment quan parlem del dia de Tots els Sants, que n'hi ha que distingir-ho, que és el dia 1 de novembre, i el dia de les ànimes o dels fidels difunts, que és el 2 de novembre, estem insertats dins d'un període que ja comença en el dia 31 d'octubre, és a dir, en el que anomenaríem com la revetlla de Tots Sants. Per tant, estaríem parlant d'un període d'uns 3 dies, per dir-ho d'alguna forma, de manera genèrica, en la que hi ha tota una sèrie de tradicions, de costums, que en els pobles s'arrelen de forma, com dic, d'una manera molt forta i que se van transmetent generacionalment. Per exemple, aquí en Vinaròs, i quan dic Vinaròs estic parlant de Benicarló i municipis de l'interior de la nostra comarca, hi havia la creença de que les ànimes del purgatori ja començaven a arribar a les cases la vesprà del dia 31 d'octubre, és a dir, el dia abans ja estava eixa preocupació, eixe temor, perquè aquí hi havia una barreja de sentiments, d'acord? Perquè se tenia, pues, com dic, en la mentalitat catòlica, la creença de que el dia 31 ja per la vesprada, al caure la nit, les ànimes d'aquells difunts que vivien en la llar tornaven a visitar als seus familiars i en aquest cas descendents. En altres llocs veurem que això se retrasava directament al dia 1, és a dir, si anem estudiant aquests municipis, com dic, de la comarca, en alguns la tradició ja començava el 31 per la tarda-nit, en altres ja el dia 1, que era el dia de Tots Sants, i ahí ja comença tot un ritual, d'acord? A partir d'aquest moment en el qual se té la creença de que l'ànima comença a arribar a la casa. Per exemple, l'hora de després de menjar era molt important perquè molts ja donaven per fet que l'ànima ja estava ahí perquè anava a visitar, segons algunes costums, el mateix dia 1 de novembre a l'hora de menjar, se preparava un plat, ara ho comentarem, això. I també, passat el dia 2, era quan se considerava que aquestes ànimes fugien, d'acord? Desapareixien. Encara així s'encenien ciris per a que aquestes trobaren el seu camí. Doncs durant aquests dies, com dic, des de la vesprada nit del 31 fins al dia 2, la creença dia que aquestes tenien més possibilitats de poder muntar al cel, és a dir, el purgatori, com bé sabem, l'Església ara ho defineix com un estat en el qual l'ànima del difunt està permanent fins que aconsegueix netejar els pecats que li permeten arribar de manera ímpia al cel. És a dir, tot això està vinculat, com dic, en la creença del cel, de l'inferi i del purgatori. I per aquest motiu s'ensenia un ciri en cada casa per l'ànima de cada un dels difunts. La nit dels difunts, i que era quan més activitat tenien les ànimes, segons la creença tradicional, era la nit que anava del dia 1 al 2 de novembre, quan estava pràcticament prohibit estar fora pel carrer. Aquí, com dic, hi ha tota una sèrie de tradicions, de costums, que en cada poble van variant, però que les veurem fins a la primera meitat del segle XX.
És curiós com dintre d'aquest territori, està clar que en aquelles èpoques no havia la comunicació que existeix actualment entre pobles, en el mateix territori havien aquestes creences diferenciades en quant al temps, encara que el fons era el mateix.
Exacte, en cada lloc va evolucionant depenent, com dic, de les costums, de les històries que se'l conten i de relats que donen peu, com dic, inclús a llegendes. És a dir, aquí tenim una riquesa etnogràfica, anem a dir-ho, d'un nivell espectacular. Per exemple, el 31 d'octubre, que és el que s'anomenava tradicionalment com la Revetlla de Tots Sants, este dia a la llar ja se dissaven els preparatius, és a dir, tot enllestit per al dia següent. Els ciris, el menjar, ja se sabia que al dia següent vindria l'ànima del difunt per a poder estar ahí en la família, i tot se tenia que tindre ja preparat ja mà. Eixa mateixa nit moltes persones ja començaven a encendre els ciris, és a dir, la nit del 31 d'octubre, per protegir la seva casa de l'arribada d'esperits perduts també, perquè clar, no només era el del familiar, sinó que n'hi havia la creença de que una provisió d'ànimes que anava pel poble podia portar lloc a que alguna d'aquelles ànimes s'introduïra dins de la vivenda. És a dir, aquí ja tenim un altre component. Per aquest temps, tinguem en compte que ja està tancat l'any agrícola, arriba el fred i s'estrena la roba d'hivern i comença el que és l'època de sembra. En aquests dies quedaven ja preparats els dolços típics amb mazapà, com els panellets de pinyons i ametlla, així com també un altre dolç que, depenent del lloc on anirem, serà més comú o no, i que són els ossets de sant, més propis aquests en aquest cas de Castella, però que també volen per el territori valencià. Encara que també es podrien veure, com dic, així, aquests són de color blanc, en una forma allargada i cilíndrica, semblant a un os, val? I originàriament farcits del dos de rovell d'ou que recorden les tíbies. Un dels protectors característics perquè les cases se tenien que protegir, no només per a Tots Sants, però evidentment que està també molt arrelat en aquest període, era el de pintar en color blau els marcs de les portes i les finestres, molt estès això en la nostra cultura mediterrània, però també perquè això se dia que allunyava els mals esperits, especialment en aquestes dates, que eren les més propenses, per a que no entraren en les cases. De manera que inclús en les teulades, i això encara ho podem veure en alguns municipis, de l'interior sobretot, en Culla, per exemple, com per la part que dona cap a fora, hi ha dibuixos, elements pictòrics que estan plenament fent aquesta funció, és a dir, de prevenció. I no només per la part de lo que era les finestres i les portes, sinó inclús també se pensava que per les ximeneies podien entrar, és a dir, avui ens fa una mica de gràcia, però això estava molt arrelat en l'inconscient d'aquella societat. A vegades en l'interior se col·locaven càntirs amb aigua o vi i fruites del temps perquè les animetes trobessin el camí, és a dir, perquè sapiguen que eixa era la seva casa. Si a la persona que havia mort li agradava un plat en concret, eixe dia se li feia eixe plat a taula perquè ja no hi havia dubte de que l'ànima que tenia que anar allí era la d'eixa persona que la família pues, sabia que aniria a visitar-los. S'ensenia inclús el foc de la llar tot el dia perquè la casa estiguera calfaeta i a l'arribar a la nit pues, l'ànima estiguera bé, és a dir, s'obrien les portes durant determinades hores i es posava, com dic, un plat més a la taula depenent de les ànimes que en eixa família pues, de morts havien deixat la casa, i fins i tot se deixava el llit preparat i calent per si l'ànima volia agafar i descansar. És a dir, això, com estic comentant, ho veiem encara en la primera meitat del segle XX en municipis d'ací de la nostra zona. No estic parlant del segle XV ni XVII, no, parlem de fa 4 dies en termes historiogràfics. Era usual tenir la precaució de llevar els objectes dels racons a fi de permetre que aquestes ànimes quan entren a la casa pues, no tingueren problemes. Inclús quan es feia la castanyada se'l dia als xiquets que no es mengessin totes les castanyes perquè n'hi havia que deixar alguna per a les ànimes. És a dir, són coses molt curioses i que formen part d'aquesta mentalitat. A partir, com dic, tot això del dia 31 per la vesprada, que era quan començava tot. Moltes d'aquestes castanyes, quan s'estaven rostint al costat de la ximeneia, junt amb moniatos, s'acompanyaven amb el vi dolç i mistela, i inclús la festivitat en si de lo que és la castanyada, com se vincula amb el final de les collites i del bon temps, estava la costum també en algunes cases, sobretot de gent molt creent, que aquestes eren com una forma de connectar amb els difunts, i per això quan se feien al foc s'arribava a resar un rosari, és a dir, perquè estava molt vinculat en el tema de l'ànima. El dia gran, sense cap mena de dubte, era el dia 1 de novembre, que era Tots Sants. El dia 1 de novembre era un dia de família. No se contaven xistes, no se boia, no se, vamos, és que no se ballava, no se feia res. Inclús, ja en els últims... quan tenim ràdio, val, ja estem parlant de mitjà de segle, no se ficava ni la música. És a dir, estava prohibit, això estava molt mal vist, era com una falta de respecte. En les cases les empelmes estaven tot el dia enceses per així recordar els seus difunts, i els caçadors aquest dia, evidentment, no podien sortir al camp, ni els llauradors a treballar, ni els mariners. Doncs aquí, per exemple, en les zones com Penyíscola, Benicarló, Vinaròs, això ho he sentit encara en casa, en aquest cas se deia que si un mariner sortia tenia moltes paperetes de poder naufragar o de pescar les restes dels cossos d'aquells companys que havien mort mentre estaven treballant, i si el cos no havia aparegut, doncs aquest dia n'hi havia moltes possibilitats de que tirant la red sortiguera. És a dir, la festivitat de Tots Sants, realment, si tenim que ficar-li una data, la remuntaríem al segle VIII, val? L'època del papa Gregori III, si mal no recorde, i a partir d'ahir comencen a sortir tota una sèrie de costums i tradicions que s'incorporen en altres que ja venien de molt enrere, val? Perquè aquí estem barrejant costums paganes i, evidentment, altres que ja se van enfocant des de la perspectiva catòlica. Durant aquests dies, com també en els anteriors, els familiars visitaven les tombes dels seus avantpassats i realitzaven ofrenes, val? És el que avui coneixem com el dia de Tots Sants. I ja per últim estava el dia 2 de novembre, que era el final. Era el que anomenen com el dia de les ànimes o de fidels difunts, que, com deia d'abans, no tenim que confondre en Tots Sants. El dia 2 de novembre se celebraven tres misses seguides, es creia que els difunts que hi havia en la casa ja aquest dia, pues, evidentment, tindrien que marxar, encara que així sempre pues, quedava la temor de que algú se quedara deambulant, que no poguera sortir. Per això, moltes famílies encara tenien les espelmes tot de encès per a que aquest trobara el camí. A Vinaròs coneixem el cas d'històries de mariners que parlaven de l'aparició de determinats personatges. És a dir, hi ha, per exemple, històries, sobretot de mariners, que ens parlen de diferents, com dic, inclús jo recordo d'una mena com de cabra que saltava per damunt de l'aigua, és a dir, com que parlarien de fantasmes, és a dir, eren tot històries que, evidentment, se relataven per a que així aquestes persones no sortiguessin a la faena. Una xiqueta que demanava ajuda, una mena com de monstre que engolia els vaixells, coses molt curioses. Hi havia moltes manies, com per exemple la de portar durant els dies d'abans o després, val, eren costums, alguna estampeta, perquè així ja protegir a la família. Per exemple, a Penyíscola ho feien en l'Ermitana. I en el món mariner se deia que matar una gavina portava moltíssima mala sort, perquè se pensava que aquesta, durant aquesta època, estava encarnant l'ànima d'un dels mariners morts. Per això hi havia la creença que el dia dels morts les gavines els sortien inclús com un collaret de color negre en el plomatge, i que això era indicatiu de que ahí estava l'ànima d'un company. És a dir, hi ha tota una sèrie de tradicions que no ens podem imaginar i que s'han perdut, per desgràcia, perquè no s'han pogut documentar, vinculades en la creença i en la temor, perquè al final també parlem de por, dels nostres avantpassats quan venia una època molt concreta, i que, com dic, sempre el respecte, el culte i la tradició era el que manava en aquesta casa cada dia.
Realment curiós tot el que m'estàs contant, perquè suposo que dels nostres oïdors pocs poden arribar, potser, a recordar algun fet així, encara que a les nostres comarques, com a tot arreu del país, està, no vull dir fa ben poc, però el que tu dius, anys 50, anys 60, per les emissores de ràdio no s'emitia res, la gent pel carrer pràcticament no es veia, no deixaven jugar els xiquets tampoc a la pilota, ni, eren uns dies molt marcats. Ha evolucionat, diguéssim, la societat, i ha canviat, no? No vull dir ni per fortuna ni per no fortuna.
No, clar, és, al final forma part de la nostra cultura, això, és a dir, és un component més, i n'hi ha que entendre-ho també en una societat molt devocional, en una importància molt forta dins de lo que és la perspectiva catòlica. I clar, el que passa és que aquí al final s'estan barrejant, evidentment, una sèrie d'elements que també no tenen res a veure en la religió, és a dir, ja venen de cultures anteriors i que han anat persistint en el substrat del territori. És a dir, és interessant des de la perspectiva històrica, perquè així ne tenim, com dic, costums que ja venen des de lo que és el segle VIII, des de lo que seria el papat, però que també venen unes altres per el costat que són heretats. i ahir se barreja tot.
I que no estem en una zona, diguéssim, de moltes llegendes ni moltes manies, entre cometes, podríem dir, no? Si te'n vas a Galícia, imagina't.
Correcte. A veure, nosaltres n'hi ha que dir que l'interior de Castelló té molta riquesa des d'aquesta perspectiva. El que passa és que, per desgràcia, no s'ha estudiat degudament a fons, però hem sigut una zona tradicionalment molt catòlica. Només n'hi ha que veure en les guerres carlines que els principals bastions estan així, en el nord de Castelló, en la zona interior, ja confluint en l'àrea de Terol, i tota aquesta àrea, tot el que és la preocupació per l'economia de la salvació, el purgatori, les ànimes, igual que la resta de la península, però especialment en aquestes zones sí que ha tingut molt de pes, que d'això també podríem parlar en un altre programa. Per això mateix, ahir també n'hi ha que insertar-ho tot, és a dir, sembla que en els últims 80-90 anys això s'ha perdut d'una manera descomunal, i ahir tenim el problema, és a dir, que parlem de coses que ens semblen estranyes, però que antigament no, vamos, ens sorprendríem si poguérem visitar la llar d'un avantpassat nostre fa 150 anys en el dia de Tots Sants, al·lucinaríem.
David, doncs encantat un dia més de tindre't aquí als estudis de Ràdio Ser Maestrat. Moltes gràcies per aquests apunts històrics avui al voltant de la festivitat de Tots Sants. Fins a la propera setmana.
Gràcies.
Bon dia.
Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat, tots els dijous a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat, els dijous dins de l'Oi per Oi, per a saber qui som i d'on venim.